This is a journey into sound.
Comencem un viatge per la música i la gent que ha ballat a l'Apolo en els últims 75 anys, que hi ha ballat o que hi han anat a un parc d'atraccions. Ara ho explicarem. A l'estudi no hi tenim pista per ballar, però sí dos dels elegits per la missió que ara mateix bategem com Apolo 75. A una banda tenim Eva Espinet, bona tarda.
Bona tarda.
Historiadora i autora de Apolo 75 anys sense parar de ballar, que edita Coma Negra. I a l'altra banda, el Marc Crauet, bona tarda.
Bona tarda.
Realitzador i autor de Apolo, la joventut baila, un fals documental amb molt d'humor que s'estrena dissabte al Festival Inèdit. Per començar, suposo que tots dos teniu una vinculació especial amb l'Apolo, si no, no estaríeu lligats a aquesta sala. A part de fer els estudis que heu fet, el documental i el llibre, heu tancat moltes vegades, suposo, l'Apolo.
Home, clar.
D'acord, ja està. Era el requisit indispensable per a aquesta entrevista. Anem a l'Apolo, però per repassar aquests 75 anys hem de tirar molt enrere. Anem a posar la música d'Antes, d'Antes, d'Antes. I posem un nom sobre la taula. Josep Vallès Rovira. Mm-hmm. De qui estem parlant, Eva?
Doncs va ser el primer visionari que va veure el Paral·lel, un lloc magnífic per posar un parc d'atraccions, que va ser, diguem, el primer Apolo, no?, autoparc.
Jo, i suposo que hi ha molta gent que ara deu dir sí, home, jo me'n recordo, però jo no. Llavors, com era? Com que és d'interès personal,
tampoc,
aquest programa, i la Maria tampoc, com era un parc d'atraccions? Però si tampoc és tan gran allà com per posar un parc d'atraccions.
Doncs el que tenia d'especial era que era cobert, era el primer parc indoor d'Espanya,
sí?
I era un dels més originals d'Europa, i imagina't als anys 35, que no tothom tenia ni un cotxe, no? I anaven allà d'esbarjo i amb unes atraccions que eren úniques al món. O sigui, aquest senyor va comprar les patents d'invenció de màquines que es veien als Estats Units.
I, per exemple, hi havia una gruta. Això ho he vist en el documental del Crauet, del Marc Crauet, La joventut baila. I hi havia com una espècie de gruta del terror o...
Sí, a mi, bueno, tot això jo vaig saber la informació, evidentment, de l'Eva, que portava un any abans de fer el documental fent recerca, i va ser una de les coses que més em va impressionar, lo de l'autogruta del parc d'atraccions, perquè és algo que a mi sempre m'ha tret, inclús a nivell de, no sé, simbòlicament, el parc d'atraccions, sobretot si té un component com de terror o de misteri, i més lligat amb el món de la nit, em sembla com molt potent, no?
Però era com,
era com una espècie de gruta, sí, jo ho he vist a pel·lícules, no, Eva?
I sí,
una espècie de vagonetes.
Unes vagonetes com uns autos de xoque fantàstics, no?
Eren unes vagonetes i que anaven per una... Era una muntanya que s'endinsava cap al fons del que és avui l'Apolo, on està la sala 2, i era aterridor, o sigui que la gent...
S'espantava. I després s'hi va rodar alguna pel·lícula, que això també surt al documental,
sí,
no?
Sí, sí, El fugitiu d'Amberes, crec recordar, sí. I alguna més, no? Hi ha un parell, em sembla, de
apartat de Correus 1001 i diverses més.
Com, perquè... com thrillers, no?
Sí, i feien, eren pel·lícules de detectius, de policies, i ahir feien persecucions... les atraccions, sí.
Estic pensant que això de la gruta i d'entrar a l'Apolo i anar cap a baix, cap a una espècie d'infern personal, abans era amb les vagonetes i després era d'una altra manera.
Sí, no? Clar.
Perquè entrar a l'Apolo era entrar cap a un lloc que no sabia realment com acabaria. Bueno, acaba amb els llums que passen de vermell a blanc i la dura realitat de la tornada a casa, no? Que tot això també surt al documental.
Clar, sembla més fantasmagòric d'entrada entrar a l'Apolo, no? Tota aquesta escenografia que tu dius, amb les làmperes que s'aguanten des de fa 75 anys, no? I la llum vermella, que també sembla que s'ha mantingut, i et dona aquest rotllo com de terror, però en realitat el veritable terror ve quan encenen les llums a les 5 del matí.
Jo t'he de dir que l'Apolo, sempre que hi he anat, he tingut la sensació que, passi el que passi, és un lloc que té una màgia particular. És a dir, poden fer titelles, i poden fer música techno, i pots fer, no sé, teatre, el que sigui, però ja el propi local ja té una màgia especial, no?
I a més, sobretot, perquè jo crec que té l'esperit aquest de les coses que han passat durant tants anys. O sigui, que ha sigut també per atraccions, però també ha hagut un ring de boxa, ha hagut un club de patí, on es feien competicions de primera divisió i van guanyar inclús una lliga... hi havia un frontó I tot això se sent a la sala de ball.
Maratons de balls de casaments gitanos?
Mira.
Sí.
Perdone.
Maratons de ball als anys 40-50 i després les festes gitanes, que això era d'una altra natura.
Déu-n'hi-do, l'Apolo té molta història, sí. 75 anys. Algun dels personatges més paral·lels més populars d'aquell paral·lel han tingut després descendents igual de populars. Us sona un tal David Carabén, sí? Doncs alguna cosa hi té a veure amb l'Apolo o la seva família.
El meu rebesavi doncs va ser el fundador, diguéssim, del Cafè Espanyol, i va regentar-lo el meu rebesavi i el meu besavi. I bueno, el van convertir en una terrassa, una de les terrasses més grans d'Europa, i per tant, a mi m'uneix amb el paral·lel, diguéssim, una història doncs bastant profunda.
En el llibre hi surt en Carabén, eh?
Sí, està a les primeres pàgines, perquè precisament el llibre comença en aquest Cafè Espanyol, perquè el propietari d'Atraccions Apolo va ser després el propietari d'aquest cafè. I llavors, des d'aquest cafè, que és molt famós en aquella època, vislumbra aquest parc d'atraccions.
Escolta, Marc, i tu en el documental de la Juventud Baila, o sigui, com has traslladat l'esperit Apolo a pel·lícula?
Una pel·lícula,
o sigui, clar. Quina era l'essència que volies ensenyar?
Clar, vaig tenir molt... Li vaig donar moltes voltes perquè, sobretot, perquè són 75 anys, són moltes coses, i sobretot l'Apolo és una mica, com diu l'Alberto Guijarro, el seu director, un club de clubs, no? Llavors, tu creus que només és un club com pels teus, pels indis, o pel rotllo Primavera, o rotllo Sonar, i en realitat l'Apolo està obert a molts tipus de públics diferents, sempre amb un segell com d'exigència musical, no? Llavors em va costar trobar a què m'agafo, que sigui autèntic, que sigui honest, no? I que pugui parlar, i vaig decidir fer-ho a través de la meva generació, una mica el meu punt de vista d'home de 40 anys ja casat i una mica amb un fill i una mica retirat de la nit, de com imagina't que m'encarreguen un documental de l'Apolo, no? I que, com ho faria per parlar de l'Apolo si fa bastant temps que no,
és molt divertit. Que no hi faig. El documental és molt divertit, eh?
Sí.
Ho hem de dir. No, no desvetllarem gaire res perquè realment no és el que t'esperes d'un documental a l'uso i val molt la pena. Tu, si haguessis de dir dos records o tres records, i a tu també t'ho preguntaré, personals, el teu Apolo, com dèiem, d'Apolos n'hi ha molts, i és un club de clubs, però el teu club, quins són els teus records que et venen així, t'assalten ràpid de l'Apolo?
A veure, els que m'assalten ràpid són els que he anat dient, però hi ha alguns que no puc explicar, alguns que no me'n recordo.
D'aquests també en tenim tots.
Clar, altres no us en recordeu, suposo, perquè la llum vermella aquesta fa oblidar, no? Té algú
amnèsic.
I després, sobretot, són records musicals, és a dir, de recordar, sorprendre'm amb la música. Jo recordo, per exemple, a finals dels 90, quan hi ha el boom de l'electrònica, que jo estava estudiant la carrera i anava, recordo la sala principal, que hi havia dues sales extres que estaven a dalt, als pisos de dalt, no? Sí. Als passillos. I punxava músiques diferents. I recordo, doncs, estava ballant tecno zapatilla, tecno molt dur, diguéssim, a la pista de baix, i pujar una de les pistes i que em punxessin el Highway to Hell d'ACDC, per exemple, no? O la Nina Simone, no? I temes que t'entraven molt fi, que t'entraven molt bé en aquell moment, i que deies, hòstia, aquesta gent té criteri musical i m'està conduint el viatge d'una manera que no m'esperava, no?
I tornaves a baixar o et quedaves a...
Segurament tornava a baixar,
En el contrast està la felicitat, no? Sí, doncs és això. I l'Eva, personalment, quins records tens?
Doncs
tu?
Jo tinc més o menys aquests records també, una mica abans, amb el Nietzsche quan comença la sala Apolo, i intentant trobar un lloc modern i diferent a la ciutat de Barcelona. I després me'n recordo suar moltíssim i com temblaven les parets, el sostre i tot, inclús de vertigent, eh? De dir, aquí es cau alguna cosa, eh?
Però en un concert o en dia de sala de ball?
En dia de sala de ball, és el que més m'agradava.
Va, hem començat als anys 30, ens anem als anys 50, orquestres, censura que s'havia d'esquivar d'alguna manera, això també surt en el llibre, no?
Sí, de fet hi ha un certificat, un permís que donava a les autoritats franquistes perquè l'orquestra Apolo toqués a la sala. De totes maneres, a la sala es veia de tot. I sí que hi havia censura, i hi havia un senyor també que vigilava amb un pal que les parelles no s'apropessin molt, però és igual, eh? Sempre ha sigut canalla.
No s'hi pot fer res, La joventut baila, hombre. Tenim també al cap les imatges dels marines aquells a Barcelona, a la Rambla, i que després buscaven llocs, evidentment, on ballar i on fer el que volguessin fer o els deixessin fer. La sisena flota, no? També, aquesta imatge la tenim gravada. També. La primera gran invasió guiri, com si diguéssim, no?
Sí, i que també suposo que anava al paral·lel doncs, al barri xino a desfassar-se i a fer coses que no farien en el seu... Jo recordo una de les imatges que he seleccionat per la peli dels marines, especialment de l'Alegre Paral·lelo, vaig trigar, perquè és un frame molt, molt curtet, però vaig trigar a veure que un dels, és un marine, dos marines caminant per un carrer del barri xinès i un li passiga el cul a l'altre. Això vaig trigar a veure aquesta imatge, era una que teníem d'així d'arxiu, però que està clara, està allà.
Bueno, gent que no només hi va deixar aquestes imatges, sinó suposo que també hi devien deixar influència de nous estils musicals, manera de vestir, manera de parlar, exacte, noms de locals, el New York, el Panams, no? Tot això igual venia també una mica per aquí.
Bé, i van portar també, inclús a la sala Apolo, la seva música. Ells portaven el vaixell on amb el qual arribaven dos orquestres. Una de rock, el rock and roll que sonava ja, que era el Elvis, i després música jazz. I la van portar també a la sala Apolo, i la sala Apolo va afegir aquesta música a la seva pròpia música.
En el llibre 75 anys de l'Apolo, sense parar de ballar, explica l'Eva que l'orquestra Apolo va ser una mica com la del Titanic.
Sí.
Per què?
Bé, no es va enfonsar, però gairebé, perquè bueno, van estar 50 anys, o sigui que fins a l'últim moment, a l'últim alè, allà tocant, i ja era el moment una mica dels anys 80 i que els DJs anaven empantant perquè se n'anessin.
Aquell moment de transició, entre lo viejo y lo nuevo, és aquell moment que poden sortir coses màgiques, també, Escolta'm, parlàvem al principi de Josep Vallès Rovira, un visionari, el pare d'atraccions, i hem de posar un altre nom sobre la taula que té a veure amb l'Apolo, que potser coneixem més de més endavant. Emilio Medina. Qui és Emilio Medina?
Emilio Medina va ser el director abans de l'Albert Guijarro, i ell va portar una mica els DJs, els primers DJs, ell també ho era, venia de la part alta de Barcelona i va començar a combinar el ball de saló i el va convertir de ball de saló Apolo a sala Apolo. O sigui, amb ell va començar, diguem, la música...
És el que va obrir les portes de l'Apolo del Marc.
Exacte,
ja, Marc Creuet, sí, ja d'aquestes sales, a vegades a baix tecno i a dalt, Highway to Hell, tornant una mica boig.
Exacte.
I després concerts. Jo tinc aquí apuntat, aviam, Coldplay a l'Apolo. Coldplay a l'Apolo?
Sí, sí, sí.
El Coldplay que omple i ha omplert estadis enormes.
Imagina't.
Veus com ens han enganyat els indis?
Tela, no?
Va ser l'any 2000 i presentaven el seu primer disc i van aterrar a Barcelona perquè havien vingut també al Sonar. El Sonar
Parachutes, del... em diu el Joder, que ja els coneixia.
Sí, no van omplir la sala,
Muy mal, Coldplay, muy mal. Digues.
Però, bueno, van estar 700 persones veient el Coldplay i després d'allà omplirien els estadis, i que no és
broma. Això és bo, quan enganxes un primer disc d'algú que després sembla que pot ser que funcioni i l'enganxes en una sala petita i els pots veure i disfrutar. A mi em va passar, per exemple, amb Ben Harper. El vaig veure abans de l'Este, ara a Rasmatàs, de taloner de la PJ Harvey. Però aquest tio, adéu, que es quedi ell. Perquè la PJ està bé, però hosti, és una meravella. I érem 200 persones allà escoltant allò i dic, uau, això és fantàstic. Tu recordes algun concert mític a l'Apolo, allò...
Recordo els Tindersticks, és un dels que més recordo.
I amb aquella sala, sí, Tindersticks, aquella... va ser una cosa meravellosa.
Va ser meravellós, sí, sí. I a més en l'època això, de molta electrònica, però també de pop molt, de sobte, depriment, tipus Tindersticks. Sortien com moltes bandes d'aquest rotllo,
molt teatralitzat, amb molt de joc de llums,
exacte,
també,
allà funcionava perfecte, no?
Clar, és que és això, el lloc fa moltíssim. Després l'Albert Guijarro, i entrem, ja estem a l'última fase de l'Apolo. Què significa l'Albert Guijarro per l'Apolo?
Doncs significa que arriba la cultura de club a la sala Apolo i els DJs internacionals. O sigui, ell canvia tot.
Tu dius que és un curator. Què vol dir un curator?
Doncs un curator és una persona, un expert, un especialista que és capaç de veure en un lloc alguna cosa més, per exemple, en el tema de la música, anar més enllà del que sona al carrer i portar-ho a la sala d'Apolo.
Doncs si abans hem sentit el Caravent, que deia el seu rebesavi, alguna cosa hi tenia a veure amb l'Apolo, ara el David Caravent, clar, és que està a les dues bandes, és a dir, com a usuari i com a família directa de l'Apolo, I després, evidentment, a dalt de l'escenari, amb Mishima.
Vaig veure tantes bandes diferents que per mi el lloc on consagrar-se a Barcelona era ben bé la sala Apolo. És una sala on hem tocat molt sovint i amb la que ens uneix doncs, una història d'amor total. Quan sempre que toquem a l'Apolo per nosaltres és una gran notícia. I, de fet, aquesta gira d'Ara i Res tenim previst també tancar-la a la sala Apolo.
La sala Apolo no només és el lloc que és molt xulo, sinó que també la mida és bona, no?
Uh-huh.
I suposo que com a grup, de dir, hosti, estem aquí... Quanta gent hi cap a un concert? No ho sé.
Però crec que...
2.000, 3.000, menys.
En total, el que és la sala Apolo, sí, després està la sala principal, que són 1.200 persones.
És una mida bona. Li veus les cares a la gent, que a vegades no vols, però li veus.
Sí, sí.
Però allà estan. Sí. I a més notes el fos... i estàs gairebé tocant el músic, no? I això també dona una certa intensitat.
Es pot fumar, però, al lloc.
Ja. Sí, sí, no? Com, a la 3, sí? a la 3, a la Apolo es pot fumar. Ara.
Clar que sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Té tot.
Té tot, la Apolo té tot.
Sí, sí.
Escolta'm, si voleu saber tota la història de l'Apolo, llegiu el llibre de l'Eva Espinet, Apolo, 75 anys sense parar de ballar. I si no, bueno, o complementari a això, el documental del Marc Creuet, Apolo, la joventut baila. Escolta, el documental on pot veure la gent?
D'entrada, aquest dissabte 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'inèdit, dintre de l'inèdit...
Ho has dit molt ràpid, perquè això és molt difícil.
Dissabte 27 d'octubre, sí. Que és aquest que ve, sí. A la sala, als Aribau Multicines,
sí.
Dins de la programació del Festival Inèdit, que és el festival de musical, documental, boníssim. I crec que li encaixa molt bé, i allà estarem. Amb sessió, amb una prèvia de DJ Coco, que estarà punxant al 6:15. Farà una sessió musical prèvia a l'estrena de la pel·lícula. Hi haurà també els actors, hi haurà el Francesc Ferrer, el Miqui Esparver, Anna Bertran i els actors de la pel·lícula i l'equip.
Va, posem-ne 10 segons del documental, però sense desvetllar gaire cosa.
Te produce esa sensación extraña de pensar, hostia, cuando yo iba al Nietzsche al principio o al Apolo, podía ser el hijo del DJ que me habían invitado esa noche y ahora yo podría ser el puto padre del DJ que al que voy a sonar en el 2018.
La vida és així. La vida és així, eh? Maria, tu estàs en aquell moment de trànsit, eh? Encara
sí,
estàs entre el fill
correcte.
I el pare. Nosaltres ja estem més a l'altra banda. L'Eva Espinet, moltíssimes gràcies per venir avui a parlar de l'Apolo.
A vosaltres.
I que disfrutis molt més de l'Apolo també, i igualment al Marc Creuer. Gràcies.
Gràcies, Roger.
Felicitats a tots dos per la feina feta.